Fabricació pròpia.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la placa daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa daría lo que fuera. Por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Aquest dissabte, 5.000 estudiants d'escoles i entitats de música tornaran a posar la banda sonora a 100 espais culturals dels països catalans. Serà en el marc del Festival Simfònic, la seva 14a edició. El padrí pòstum d'aquesta edició és en Pau Donés, de Jarabe de Palo, que aquesta setmana farà ja 5 anys que ens va deixar, concretament el 9 de juny. En el seu honor, la cançó La Flaca sonarà simultàniament a tots els concerts. De fet, les actuacions tindran lloc a espais tan singulars com la presó, a la Model, a Barcelona, al Pati de les Magnòlies a Girona, a l'Església del Castell dels Templers de Gardeny de Lleida, al Pati del Teatre Cursal a Manresa o bé l'Amfiteatre Port Tarracó a Tarragona. Avui recordem aquest èxit dels 90 de Jarabe de Palo per començar la fabricació pròpia, La Flaca. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Aunque solo uno fuera.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
A la sotsdirecció del Fabricació pròpia.
Què tal?
No tinc ni esma. Marta Jarque.
Què tal? Com esteu?
Com estàs tu?
Molt bé. Mira, ahir seguíem l'enlairament de la Starliner, que va ser un èxit.
Sí.
Doncs avui, és que això no para, Starship d'Elon Musk, que és el coet, la nau més gran de la història, que s'ha enlairat mai, té previst enlairar-se d'aquí uns 45 minuts, per tant...
No!
38 minuts, exactament.
I des d'on...
Estic distreta, estic distreta.
Sí, pobra. I des d'on surt, l'Starship, Jarque?
Doncs Starship surt de Texas. Mm? Des de Texas. Recordem que l'Starship és de l'Elon Musk.
Competència, per tant, no?, del d'ahir.
És correcte, és correcte. SpaceX, i bé, és la competència, ho anirem seguint. Mira, perdó, m'he equivocat, de 16 minuts queden, Mercè, per l'enlairament. Per tant, això ho tenim a tocar.
Mira, anirà frec a frec amb Christine Lagarde, amb aquesta roda de premsa que ha de donar per el tipus d'interès.
Coordinades, exacte.
Exacte. Mira, que bé que diguis això de rectificar, perquè ara ho estàvem parlant amb l'equip, també. Hem dit que portem 5 anys sense Pau Donés, però són 4 anys, o sigui, però igualment tela, són molts anys. 4 anys des del 2020. Per cert, Jarque, cada vegada que avui vulguis demanar la paraula, escolta, què m'han dit? Que sonarà això?
Sí, perquè vaig perdent una mica la força a l'aire, i és, el que vull transmetre és que estic estic bé, estic contenta, però sí. Mica en mica vaig perdent energia, saps? Vaig flaquejant.
Bueno, però demà és un dia important, eh? Per treure el Lluï.
Molt.
No? Aquest espat
de sobres. Estic carregant energies.
Val.
Exacte. Demà sí.
Doncs ja saps, en qualsevol moment fas sonar a les pantassogres i aquí estem tots dedicats a escoltar-te. Sobretot molt pendents, d'aquest Starship, que d'aquí un quart d'hora, com bé ens ha anunciat la Harke, el coet més gran de la història, has dit, eh?
Sí. Fa 120 metres, si no m'equivoco.
És
enorme. Mm. Ens ha de dur a Mart. Després us ho explico, la realitat paral·lela.
Vinga, doncs, acabem de presentar l'equip de Fabricació Pròpia. Ja sabeu que també hi ha els guions. Hi trobem la Laura Corominas.
Catalunya, nostra pàtria... Això, o sigui, cada cop baixa abans, aquesta cançó. Abans sonava i només sentíem la cançó, ara ja... Què, com anem?
Molt bé, i tu?
Jo contenta, bé, de dijous, sí? Fantàstic.
Fantàstic, preparatius del casament,
Del casament, mira, no, aquest cap de setmana tenim una aliada, és que el casament no hi podrem pensar fins un dia abans. Aquesta setmana ens n'anem a fer de barons de vegans, fan la coronació, es diu.
Com? Dels barons?
Mira, tinc tantes coses que no t'ho puc explicar. Faig una trobada d'esbars, fem el corresponent dinar. Però resulta que Bagà és medieval, és un poble medieval, sí. i aquest dissabte, o sigui, a l'estiu hi ha una fira medieval. Sí. Hi han dos barons que representen el poble. Doncs aquest any som jo i el Marc, la meva parella.
Bueno, però està molt bé, eh?
Sí.
Sou dignes representants.
Que no sabem dir que no, això passa. No.
Saps qui no sap dir que no? En Francisco. Uri!
Ai, que bé. Podem parlar només d'això? D'aquesta baronia?
No tinc ganes de parlar-ne. Jo, com la Marta, estic recarregant piles perquè aquest cap de setmana serà fort.
Déu-n'hi-do.
Posa't vellut, ara, aquesta època.
Vellut?
Home, i tant, màniga llarga i roba fins als peus.
Tot fos això.
També et diré que és veritat.
Escolta, el diumenge baixen les temperatures, però...
Ah, mira, tindrem sort i tot, aviam.
Bueno, quan acabi, no?
En comptes de 45, estaràs a 31.
Des de la Peixera també a 45 graus i tenim en Ferran Capdevila, el noi de sort. La Vanessa Carrasquilla. El món digital i en José Matosas i la Paula Moreno. El món sonor. Tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
En cualquier momento, si queréis comentar, estamos disponibles para vosotros.
Domingo, es que has cuadrado con los señales horarios y todo, ¿eh?
Está todo calculadísimo, Mercedes. Esto ya formamos un gran equipo.
Hoy dan.
A Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Passem als continguts del programa d'aquest dijous, perquè d'aquí res arriba l'altra d'actualitat encapçalada per la realitat paral·lela de la Marta Harke. Amb l'equip de Fabricació ja sabeu que repassem l'altra actualitat del dia. I després, avui farem la digestió amb l'economista Josep Lladós, després que, com us dèiem, el Banc Central Europeu ha decidit finalment baixar el tipus d'interès. Com toca això a les nostres butxaques? Hipoteques més barates? Li preguntarem tot plegat a en Josep Lladós, a l'espera que comparegui també d'aquí un quart la presidenta del BCE, que és Christine Lagarde. I a quarts de quatre xerrarem avui amb el professor de Psicologia de Blanquerna, Manel Noguera, ja el coneixeu, per parlar sobre l'espera, les expectatives i també les frustracions. Ara molts alumnes, com ja sabeu, després de fer la selectivitat, es quedaran amb ganes de saber què passarà amb el seu futur i, escolta, l'espera es farà llarga. Com hem d'afrontar les llargues esperes? Com podem encarar les frustracions? Això serà a quarts de quatre, que li preguntarem a Manel Noguera, i a les quatre en punt, després de l'informatiu... Avui i al Cacau de les 4 xerrarem amb la guionista i escriptora Gisela Pou el dia en què més de 40.000 alumnes, ara ho estàvem explicant, catalans, s'han examinat avui de català a les proves de la selectivitat, última jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat. La Gisela acaba de treure nou llibre de novel·la juvenil, es diu Retorn a Douglas Rowe, és premi, per cert, a Carlemany pel foment de la lectura, i a banda la Gisela també ostenta el títol de ser una de les guionistes catalanes que ha participat en gairebé... Ai, Francisco... Totes les novel·les de TV3.
Totes, des de Poble Nou.
Fins a Com si fos ahir.
Totes.
Totes.
Per mi és un referent, eh?
Ja t'ho dic. Ja només si hagués estat guionista del Paradís de les Senyores, ja, noi, ja, això hagués estat
això ja és una altra
de Déu, eh? Això és d'una altra lliga. Bé, en tot cas, parlarem amb la Gisela Pou, això serà a partir de les 4, en tenim moltes ganes. I a continuació, avui ens espera en Jaume Borja, que ve carregadet de notícies del cor, com cada dijous, i en Jordi Cerdà, que lligant-ho amb la nova carta, ja sabeu, de Pedro Sánchez, aquesta segona carta del president del govern espanyol, avui en Jordi ens vol parlar del paper de les cartes, mai millor dit, al llarg de la història. Usos antics, oficials, cartes d'amor, cartes dels enamorats des del front, avui, al Fabricació Pròpia.
Perquè només puc pensar tu.
Ho has sentit?
Des que t'he vist avui, ui, 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 ui. Cosa no que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba, tindré el cor trencat. Et passaré...
I acabarem programa parant tota l'atenció a les nostres besties, a la selectivitat, en les nebodes del Fabricació Pròpia de Ciències i de Lletres, Maria Jordana, Titi, Laia Sabater, Saba, que han estat les nostres gladiadores aquests dies. Ho han suat, ho han estudiat fort i avui farem balanç amb elles, sens dubte. A banda, perquè també, Coro, perquè es quedin més tranquil·les, comptarem alerta. Avui amb la col·laboració i la participació al Fabricació Pròpia d'una correctora i vigilant d'un dels exàmens de la selectivitat, eh?
Sí, sí, el de llengua i literatura castellana a Vic, això serà molt fort. I no, no, perquè és que, esclar...
No és un tema
menor.
Què
li demanes a algú que t'ha de corregir els exàmens? Segurament no elles, però persones que s'han trobat com elles fent-los. I, a més, un examen que ha portat polèmica, o sigui que ja veurem, aviam
què diu. I que hi ha gent, no?, que poden demanar fins i tot repetir aquest examen, eh?
Exacte, de fet, seria el més just.
Doncs mira, li preguntarem a l'Helena Zamora i així arribarem a les 6 de la tarda. Doncs així, d'aquesta manera, 3 minuts, ens situem a 3 quarts de 3, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Avui, Marta. Què fas?
Què menges?
Digues, digues.
Estava bé.
Arribes... No, que, no, que estava bufant l'espantassogres aquest i està agafant aire.
Que no et maregis, eh? Va. Arribes amb una realitat paral·lela, dius gourmet.
Ui, perquè com sabeu, el Disfrutar de Barcelona ha estat designat millor restaurant del món aquesta matinada. Els The World Best 50 Best Restaurants, que serien els Oscars del sector gastronòmic. La gala, jo no l'he seguit, però s'ha celebrat a Las Vegas, que capital gastronòmica mundial, això ho dic jo, perquè a Las Vegas jo tinc la impressió que si vas... T'ho passes molt bé, però no hi deu, no té pinta de ser una meca gastronòmica, aviam, d'haver-hi grans restaurants.
Deu haver-hi molts restaurants que et deuen donar menjar molt gran, molt greixós, molt fregit, però gourmet no em fa la pinta, no?
No, oi?
No.
És menjar com per fer coixí, perquè a Las Vegas la gent normalment hi va...
Sí, sí.
Bueno, de festa.
Hi va el que
va. És aquell menjar, doncs, que t'omple. Bé, com dèiem, el premi gros d'aquesta gala se l'han endut els xefs del Disfrutar, coincidint, a més, amb el desè aniversari del restaurant. Escoltem a Mateu Canyes, que és un dels xefs d'aquest Disfrutar, amb declaracions fetes aquest matí a la caravana.
Exultants d'alegria.
Com era la cosa? Us ho esperàveu o no? Doncs
pues no, sincerament no. Som sempre de mirar el got mig buit, en aquest sentit. Som molt conscients de que les coses costen molt. Hi ha molts companys molt bons a tot arreu que fan les coses de forma impecable i arribar aquí dalt és molt i molt i molt difícil.
Em fa molta gràcia quan aquesta pregunta la fem molt als periodistes. Tu esperaves? Sempre, la resposta sempre és no, mai ningú s'ho esperava. Home, a veure, ja feia dies, ja feia anys, diguéssim, que el Disfrutar apuntava a ser un dels millors del món. De fet, ara, a més, coincidint amb aquest desè aniversari, doncs sí que és veritat que ells potser eren les úniques tres persones que no s'esperaven aquest premi, però sí que és cert que va una mica cantat. Per celebrar, us he de dir, companys, al final de temporada, he intentat reservar taula al Disfrutar.
Ai, què?
Que vulguis que no, sempre fa festa. La mala notícia és que no hi ha taula fins al 2100. La bona...
Doncs, 2100.
Espera, que, Marta, és que t'hem perdut. Que s'ha perdut. Fins quin any no hi ha taula?
Sí, sí. 2100, aproximadament. Bueno, a veure, jo he anat... segurament hi ha taula abans, però jo he mirat, el proper any no hi ha res.
L'any que ve, Res de res.
Fins l'any que ve.
Quants comensals has posat? Dos?
Bueno, jo... És que no he pogut, perquè diguéssim que tu has d'escollir un dia, sí, primer, i després ja sí que tens l'opció de dir quants comensals sereu, però és que tot estava vermell.
Noi.
D'aquí a un any, tot en vermell. Mala notícia, perquè no podrem menjar al Disfrutar. La bona notícia és que tot això que ens estalviem, perquè els dos menús disponibles al Disfrutar, que són el clàssic i el festival, valen 290 euros.
Els dos?
290 euros, els dos. Nosaltres, Uri, com que segurament haguéssim escollit el menú amb maridatge, perquè recordem que estem celebrant el final de temporada, la broma ens hagués sortit a 450 euros per cap, perquè el maridatge, doncs és això, són 160 eurets. Després també hi ha un menú que es diu, estem al Disfrutar, Mesa Viva, el menú Mesa Viva, que si hi vas sol et costarà 1.050 euros.
Què?
Però com que, mira, nosaltres som colla, posa que hi anem, Uri, 6 persones, ens sortiria a 390 euros per persona.
Però què és la Mesa Viva?
Viva la Mesa... Mira, no ho sé. Viva la Mesa i vius també els xefs. L'Oriol Castro, l'Eduard Xatruc i el Mateu Cassanyes, que abans escoltàvem amb Joan Trias, que el seu departament d'I+D sempre troben la fórmula d'innovar i trobar noves fórmules, noves maneres d'escurar la butxaca als seus comensals. A tot això, si heu tingut ocasió de dinar o sopar al Disfrutar, sabeu que és un restaurant extraordinari, i si els de Las Vegas, doncs, ens diuen que és el millor del món, com que no tindrem ocasió de provar-los tots, ja ens agradaria, l'únic que podem fer és, doncs, pues això, ens ho hem de creure. Menció especial, per cert, també, pel segon millor restaurant del món, l'Asador Echevarri de Vizcaya, el Víctor Arginzogniz, que és el xef, el propietari. A la foto promocional del restaurant, si heu tingut ocasió de veure'l, està encarant amb un tros de ganivet que fa 8 pams a la cuina del seu restaurant una peça de carn gegant.
Uau.
Que sembla el costellam d'un tiranosaure, i és que l'Asador Echevarri, a diferència del Disfrutar, Mercè, que són plats així més exquisits, més de disseny, més minimalistes, és una braseria basca i s'hi menja
ara.
I molt bé.
Oh. Aquí m'hi trobaràs. Oh. Jo, brontosaure, a mi esferificacions no.
No, perquè a més d'aquests restaurants surts amb gana, Uri, surts amb gana.
És veritat, és veritat, has d'anar a fer un Frankfurt.
Sabeu on no s'hi menja tan bé,
Uri? A on?
A la Xurreria Comillana, de Comillas, Cantàbria, que està considerat el pitjor restaurant de les Espanyes. Mireu, a diferència del Disfrutar, a la Xurreria Comillana, no he tingut el gust de menjar-hi mai, però, com dèiem, de 1.700 opinions, cap és la meva, perquè jo no hi he anat, 1.630 li han donat el pitjor dels qualificatius disponibles al web.
Oi, no.
Val?
O sigui, I n'hi ha 70 que han quedat satisfets, pel que es veu.
Sí, o com a mínim més satisfets.
O,
mira,
amics,
o família. Amics i familiars, sí.
Molt probablement.
Mira, el millor seria excelente, després ve muy bueno, després regular, malo, i pésimo.
Pésimo, val? Tu és dur, eh?
Doncs 1.630 persones d'aquestes 1.700 l'han definit com a pésimo. I això també té mèrit per part dels amos de la xurreria, perquè és un premi a la constància. Ells
això.
Estan obstinats en oferir mala qualitat als seus clients.
En no
sempre.
Millorar.
Exacte. En mantenir-se en la línia.
També
tu
escurs que...
la teva línia.
Perdona, Marta, també et dic que si tu consideres que un restaurant o que una xurreria és un restaurant, ja no comencem bé. Si tu vas a dinar o a sopar a una xurreria, no sé quines exquisites t'esperes, eh? Perquè allò és tot
fregit. Sí que és veritat, Uri, que dolç. Més de xurros... Sí. Ofereixen plats combinats, vull dir, és com un bar, i a més ofereixen...
Val.
És un concepte...
Això és diferent.
que molt innovador, molt trencador, una mica com
disruptiu.
Molt disruptiu. Mira, algunes de les ressenyes d'aquesta xurreria és abusivo, atraco a mano armada, ni se te curra entrar, diu, nos cobraron 32 euros por dos bocadillos pequeños, dos Coca-Coles,
com?
Un cortado
Ciscanto.
I un café con leche con seis churros.
Clar, que pésimo. Mm.
Diu, hi ha un usuari, Mercè, que envia també un missatge d'alerta a la comunitat internacional.
Aquest ens
interessa. Diu, evitar este lugar, avoid this place. Saps? Ja ho diu en anglès, per si tu no entens el castellà, saps?
Clar, clar.
Estàs avisat. Estàs avisat.
Que està situat en alguna platja o algun... Perquè té pinta de ser una trampa de turistes, això. Bueno, el lloc que arribes no hi ha res, no hi ha res a prop i només pots jalar allà i, clar, t'esquilen.
La Marta crec que ho ha buscat, eh? A Comillas, no?
Sí.
És, dius?
Això és a Comillas, sí, això és a Cantàbria i sí que és veritat que és a la costa. Per tant, té tots els números, evidentment, efectivament, de ser un enganyaturistes. Es veu, Uri, que et serveixen xurros congelats escalfats al microones,
noia,
que s'ha de tenir molta barra si el teu local es defineix com a xurreria.
Ostres,
això sí.
Ostres, ni oli.
Què vol dir això?
Ni oli, res. Res, ells no t'enganyen, eh? El disfrutar, per exemple, tu hi vas, tu disfrutes, vull dir, és coherent amb el títol del restaurant. A la xurreria comillana el que et serveixen és un xurro. Per tant, com dèiem, ells segueixen sent o mantenint un discurs molt i molt coherent. Si us sembla, parlem d'una altra cosa que també té forma de xurro, que és l'Starliner, que el vam veure ahir, que a aquestes hores de la tarda està a punt d'acoplar-se a l'Estació Espacial Internacional.
Encounter any issues during the transfer process. There is a support service available on the site.
Però a veure, Harry, escolta, que és que passen 5 minuts de 3 quarts, em sembla que Starship ja ha sortit, i està Elon Musk, era Elon Musk, no, el que estàvem escoltant, Marta?
Estem escoltant Elon Musk, el CEO de SpaceX. Clar, jo aquí hauria de tenir 3 ulls, perquè m'ha faltat un ull. Jo estava aquí pendent del guió. Sí que és cert que l'hora de l'enlairament ja l'hem passat. No sé, com que no he pogut seguir en directe l'enlairament, no sé si s'ha enlairat, dubto. Dubto que hagi estat així, perquè no veiem, en aquests moments estem connectats al web de SpaceX, que fa la retransmissió aquesta per YouTube, sembla que no s'ha enlairat. Ara acabem de resoldre dubtes. Si us sembla, mentrestant, parlem d'aquest històric llançament d'ahir des de Cap Canaveral, que vam seguir aquí en directe, de la Starliner. Recordem, la càpsula de Boeing, que té com a objectiu evitar enviar astronautes regularment a l'Estació Espacial Internacional. Aquesta hora de la tarda es dirigeix amb pas ferm al seu destí. De fet, aquesta mateixa tarda té previst arribar-hi, acoplar-se a l'estació. L'únic problema que s'han trobat en òrbita, Mercè, ha estat unes fugues d'heli.
Ai, noi,
què? És aquell gas dels globus que, si te l'empasses, fas com veu de barrufet.
Canvies la veu.
Sí, sí, sí.
No doncs es podran fer bromes. Potser està...
Clar, potser estaven jugant al patch, saps, els dos astronautes?
I la Suni.
Exacte, i la Suni, i mira, els hi ha sortit una mica el tiro per la culata. Tenim, per tant, el futur dels viatges intergalàctics en marxa, el dia, com dèiem, que els de la competència de Boeing, la gent d'SpaceX, d'Elon Musk, que serien com els xulos, saps, de la classe? Els de Boeing serien aquells de les últimes files, i els de SpaceX són els que es fan el xulo a l'última fila, també, però en aquest cas de l'autobús. Com dèiem, tenien previst enlairar aquest Starship, que és el coet més gran de la història. Aquestes hores tenim a Elon Musk fent declaracions en directe. No sabem si per justificar, doncs, que finalment per quarta vegada encara aquest enlairament s'ha posposat, però perquè... us ubiqueu, es tracta d'un megacoet. Digue'm.
Mira, és que justament et volíem preguntar per aquest macrocoet que dius tu, perquè ara tenim el Musk parlant de fons.
Artur Musk.
L'Artur... Bueno, és igual. Jo és que... Mira. Bueno, va, Harry, que et volia preguntar això. Que hi ha... Nosaltres la imatge, ara no la tenim, però ja ha sortit abans una imatge que sortien com 4 coets i estàvem aquí a l'estudi ben despistats i desorientats. Mm-hmm. Quin és el bo, Harry? Quin és el que va cap amunt?
Cap d'aquests, és a dir, tota
cap d'aquests.
És a 13.
No, Elon... Exacte, és a 13. És simplement per la... S'han instal·lat aquí, són quatre coets que vindrien a ser com... Exacte, unes reproduccions d'algunes de les parts d'aquesta Starship, però l'Starship està col·locat a una d'aquestes plataformes d'enlairament a Texas, que és on ja habitualment estem acostumats a veure aquests enlairaments de les naus d'Elon Musk. Es tracta, Mercè, ara entendràs perquè no és cap de les naus que veiem aquí darrere de les imatges, és un megacoet, com alguns l'han definit, de 122 metres d'alçada, que equival, atenció, a unes 40 plantes. A proporció, si ahir comparàvem el coet de Boeing amb un calçot, l'Starship de SpaceX seria una de les tres xemeneies del Besòs. Ah, és una cosa gegantina. L'objectiu d'aquest projecte de l'Starship és transportar humans a Mart i sembla que de moment doncs, aquest llançament haurà d'esperar, potser es farà d'aquí uns minuts o potser l'apressaran uns dies. Amb tot, activitat aeroespacial avui, no només als Estats Units.
Tenim molta activitat, no, aquests dies, Marta?
Sí, Mercè, molt moviment, també, al cel de Corea.
Home! Open Gangnam Style. Gangnam Style. I què dius ara? Què passa a Corea,
Marta? Noia, és un no parar, és un no parar. Mira, mentre els Estats Units treballen per fer arribar la humanitat a Mart,
sí,
les dues Corees estan immerses en una batalla de més baixa intensitat, però d'alta volada. De fet, fa uns dies ho compartíem aquí la redacció. Llegíem aquesta notícia de que Corea del Nord, el país més hermètic del món, en una estratègia mil·limetrada i sense fissures, va enviar una sèrie de globus, com de festa, però gegants, plens de brossa als seus veïns del sud, bàsicament per tocar els nassos, d'acord? Això es pot semblar una broma, però no ho és. De fet, Pyongyang va afirmar haver enviat al país veí un total d'atenció 3.500 globus amb 15 tones de brossa, val?
Trobo excel·lent.
És excel·lents. Van ser declaracions, de fet, ho admetia el sotsministre de Defensa de Corea del Nord. El ministre suposo que no va tenir nassos de donar la cara. I un home que es diu Kim Kang 2. No m'invento el nom, eh?
Dos.
Kim Kang 2.
El retorno.
És a dir, que ja... Exacte. Ja la primera pel·li ja la van fer i aquesta és la segona, saps? Bé, un nou episodi, aquesta mena de calma tensa que es respira entre els dos països asiàtics. Notícies, de veritat, com aquestes, van molt bé, nois, per agafar perspectiva, perquè ens adonem que potser aquí, que a vegades ens queixem molt, les coses no van tan malament. De moment, Madrid no ens envia globus amb aigua putrefacta de la Cibeles, ni nosaltres els enviem globus plens de sorra de la platja amb colilles de cigarreta, d'allà a la Barceloneta, però tot arribarà. De moment encara no som a aquest punt i, per tant, això ja és motiu de celebració. L'última hora d'aquest conflicte diplomàtic entre les Corees és la resposta dels veïns de Corea del Sud, que hem conegut avui mateix. Han enviat a Corea del Nord globus plens de USBs, que són llapis de memòria, amb música K-pop, que és la seva música tradicional,
sí,
i sèries també coreanes. Què et sembla?
Harkin, doncs, em sembla també bastant sublim, però, si us plau, o sigui, la lectura que fas tu d'aquest enviament de USBs amb música K-pop, perquè no ho entenc. Explica'ns-ho tu,
mira, això. No, jo crec que recordem que la gent de Corea del Nord no té accés a internet ni a cap tipus de contingut que no sigui el que aprova el seu líder, Kim Jong-un, el professor Castanya. Per tant, sí que aquesta acció em sembla una mica més pensada que les dels sequaces del nord de llançar basura per l'aire, que és molt més simplona.
Més treballada, no?
Dos maneres de fer.
Clar.
Sí, no té tan fondo, no té tan fondo,
no,
la de Corea del Nord.
No, no em vas a parar.
Jo crec que, exacte, s'han deixat portar una mica més per aquesta ràbia que els hi tenen els veïns del sud. Mercè, ja estic... Tens i trànsit? T'interessa?
Vinga, ens interessa.
Despejat i cap... De moment no... No veig cap globus, tampoc.
Res, eh?
Que sí, sí que és veritat. No, i veïnat avui molt tranquil, també. Val.
Cap veí que vulgui transportar, o sigui, que us vulgui enviar alguna cosa... No, eh?
Seria lleig.
Res.
Seria lleig, però jo el calaria, perquè... Clar, ja us dic, em falten ulls.
Yeah.
Tinc un ull mirant els veïns, l'altre l'SpaceX, el Mas, el guió, però, en fi...
I la Lagarde.
Moment...
I la Christine Lagarde, que també, per cert, també està compareixent.
Escolta, en aquests moments...
Harke, veí tranquil, has dit per això, els veïns tots controlats.
molta tranquil·litat. Es respira que és dijous, el cos ho sap, i el veïnat sembla que està allargant una mica més la migdiada.
Molt bé. Com es viuen les vigílies, Jarque, d'un dia important?
Doncs igual que sempre, eh? O sigui, un dia normal. No me'n faig a la idea, eh? Despejada, també.
Vinga, molt bé. Doncs a un minut que ens separa del punt de les 3. Gràcies, Jarque. Ja faràs sonar allò que tu ja saps, eh?
Sí, vale, sí, vale. Faré sonar el que no sona. Un petó.
Això volia dir. Va, tirem cap a publicitat, disculpeu. I a la tornada, és que ja fa uns dies que en ronda aquesta notícia, les obres del Camp Nou hauran de parar cada dia a les 10 i no pas a les 12, com s'estaven fent fins ara. Nosaltres allà hi tenim un corresponsal, al Camp Nouer, i ho volem saber tot. Però això després de la pausa.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei, uep,
epa, tu veu, penya.
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tenen res especial per respondre. Uep, com anem? Bon dia, bones tardes. O sigui, no tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Un minut, que passa de les 3 del migdia, les obres del Camp Nou hauran de parar, com dèiem, cada dia, a les 10, en comptes de les 12, com fèiem fins ara. La mesura es deriva de la no renovació del pacte que tenien amb els veïns i també amb l'Ajuntament de Barcelona. L'acord fins ara era que els veïns, recordem-ho, permetien als operaris, doncs això, seguir treballant fins a la mitjanit, això sí, amb certes condicions, com per exemple, claríssima aquesta condició, no fer soroll. Què passa? Que els veïns es queixen de molt soroll fins a la 1 de la matinada, ja no fins a les 12, sinó fins a la 1 de la matinada, i també es queixen d'altres incompliments dels pactes de convivència. És per això que el nostre corresponsal a les obres del Camp Nou, ja el coneixeu de sobres, ell és l'Èric Cerbató, que és propietari dels comptes de TikTok i Instagram @camp.nou.nau, on penja regularment doncs, vídeos del progrés de les obres. Des del seu balcó, amb vistes privilegiades i, com dèiem, corresponsal de Fabricació Pròpia, Èric Cerbató. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Camp Nouers, què tal?
Èric, a veure, ostres, en màxima actualitat, s'està incomplint aquest acord? Què ens pots dir tu? Fan soroll fins tard?
Crec que un dia o dos sí que se'ls va passar el temps una mica. No és lo habitual, però sí que algun o dos dies, i clar, només que es passin un dia la que necessites descansar, nota bastant, que s'han passat de l'hora.
No, clar, perquè és que fins i tot la notícia diu que fins a la 1 de la matina, o sigui, ja es passen directament des de l'hora reglamentària, que serien les 12.
Sí, el que passa és que, clar, al final en unes obres hi ha això, algunes aplicacions, algunes operacions que quan es comencen s'han d'acabar, i a vegades, clar, es van retrasant pel que sigui, i bueno, un o dos dies es van passar d'aquest temps i doncs, bueno, ara ja no es poden passar.
I què? Com ho estan? Ho estan complint ara o no?
Sí, en principi. Sempre quan... Després de la notícia o després de que passen coses, sempre es compleix tot.
Ja. I com ho porteu en general, la gent del barri? Sou una mica saturats? Perquè, a veure, si no m'equivoco, Uri, Èric, Coro també, si ho sabeu, però diria que les obres en principi han d'acabar a finals d'any, no?
Havien d'acabar el novembre i crec que ja s'ha dit que s'allargarà, això.
Sí, sí, sí. Cap a finals de desembre, a principis de gener, jo crec que no ens salvarà ningú de gener, jo crec que.
Ja. Sí, sí. Fes una mica de recordatori, perquè, Eric, tu que segueixes aquestes obres, fil per randa, a quina hora s'hi posen al matí ells?
Al matí, durant tota la setmana, s'hi posen a les 8. A les 8 ja comencen... És a dir, abans de les 8 ja veus tots els treballadors com es van col·locant a lloc. De fet, els que porten les grues aquestes tan grans, fins i tot a les 7 i 10, 7 i quart, ja a vegades ja els veus començar a pujar, perquè, clar, tenen 14 o 15 o 16 o 17 pisos per pujar a pota.
Déu-n'hi-do.
Sí, és.
I fins a les 12, eh?
Sí, no, però depèn de quins, eh? O sigui,
es fan torns.
Sí, sí, tot el que tu vulguis, però... Pels veïns són des de les 8 fins a les 12 de repicar.
Sí, sí, a les 8 no et salva ningú. Sort que el dissabte ja... A mi em molestava més que algun dissabte de fa uns mesos que començaven a les 8, també, i allò sí que va ser horrible.
Clar, o sigui, els caps de setmana és el mateix horari, fan el mateix horari, entren igualment a les 8.
Ara, a les 10. A les 10 és... Desagradable.
Bueno, sí. No sé si és la paraula, però...
Escolta, Eric, ara que tu estàs amb aquestes vistes privilegiades, quin aspecte té l'estadi? Com el veus, tu?
Oh, està avançant moltíssim. Ja pràcticament tota l'anella per la meva zona ja estan començant a formigonar, ja tenen formigonada com pràcticament el 50% d'aquesta planta a nivell zero. Ja estan començant a aixecar les estructures que aguantaran les primeres anelles VIP i després d'aquestes que anirà a la tercera graderia. Així que està molt xulo. I també s'està començant a veure com estan fent el pàrquing aquest que queda per la banda de maternitat.
Ah, mira. Perquè, perdona, o sigui, els teus vídeos veiem aquesta superestructura de vigues vermelles que envolta la façana.
Sí.
Això ens agrada, està bé, no? O què és perfectament? Què és? Digue'ns-ho tu.
Què és això? Les vigues aquestes?
Sí. Què creus que pot ser?
Bueno, aquestes vigues, l'anell aquest, que a sobre de totes aquestes aniran com mòduls prefabricats, que seran la tercera galeria, totes les zones VIP, i també doncs, faran totes aquestes sales que volen fer per empreses, i també entre la part del camp antic i de la nova anella, doncs que s'hi podrà passejar i es podrà contemplar l'antiga estructura. I que no, això serà... És que és monolític, realment és molt, molt gran.
Però tu creus, això és molt important, Eric, tu creus que quedarà més bonic que el Bernabéu?
Home, això no és gaire difícil.
Bueno, aviam, que aquí també ens hem de fer les coses malament, eh? Té bona pinta? Té pinta d'estadi? Jo sempre pregunto el mateix, estic preocupat.
Sí, no, és molt maco. Ja té pinta d'estadi, ja si l'haguessin deixat amb la primera o la segona galeria ja és preciós, o sigui, el trobo preciós. I llavors, amb aquesta tercera anilla tan gran i tecnològica, serà espectacular i una màquina de fer diners, aquest estadi.
Diries que ara mateix és més bonic que Cornellà al Prat?
Ei,
també, bueno, Cornellà del Prat i el Bernabéu estarien més o menys...
Allà mateix, eh? Perfecte, doncs.
Mira, Eric, és que volíem posar el tall de l'últim vídeo, com sempre, però ens ha encantat el seguiment que fas, que vas fer l'altre dia un lladre que es va colar amb un cas d'obra a robar un martell. De fet, el vídeo té més de 2 milions de reproduccions a TikTok i aquest és només un resum de com vas narrar en directe tot el robatori.
Però en sèrio que ningú s'està donant? Que un tio amb jersei i tejanos i gorrito groc passa per davant d'aquest? D'aquest se'l mira una mica, però tampoc... Vinga, vale, molt bé, ens colem per sota la valla... A veure fins on arriba el col·lega. Ara es puja una grua, eh? Ojo! S'acaba de robar alguna cosa, eh? Volem al bar. S'acaba de robar alguna cosa, el tio. S'ha agafat alguna cosa. Jo crec que ha agafat alguna cosa. Gens sospitós! Qui podria sospitar d'un tio amb xandall i tejanos corrent per les putes obres del Camp Nou? El tio no el pillaran, eh? Ah, mira, eh? L'último reducto de la fuerza. I no, o sigui, no és que sigui la Jessica Fletcher, aquesta senyora. I el tio allà, amb el martell suelto ja, penjant i tot. Que s'escaparà, eh? La senyora aquesta no camina molt catòlica, tampoc, eh? No va gaire fina.
Escolta'm, però com t'hi vas fixar que entre tants operaris que n'hi havia un que desentonava? Eric, com va estar això? Què va saltar l'alarma?
Va ser bastant de casualitat, perquè és això, i al final és el que veig jo des de la meva finestra, però tampoc estic aquí, de fet, jo estic molt poc mirant també ben bé què passa. Però realment, acostumat a veure tothom amb xalec, amb el xalec reflectant i tal,
sí.
Però sobta molt veure algú que no va tal com ha d'anar per dintre de les obres. Ja, pare, estava corrent, i clar, veure corrent algú ja...
És estrany.
Sobta. Perquè si no estàs treballant, bueno, ja dona per fet que has de sortir fora, o bueno, com a molt anar al lavabo. Llavors, clar, corrent, ja dius, hòstia, està passant alguna cosa aquí. Llavors tu comences a fixar i dius, està passant alguna cosa? No porten ni la roba. Llavors, clar, vaig anar a buscar el mòbil i vaig començar a gravar.
Escolta, i ningú li va dir res, oi? O sigui...
No, i de fet a mi em consta que hi ha hagut va haver merder dintre de l'obra, perquè, clar, hi ha alguns responsables de seguretat de dins l'obra que es veu que també van sortir en el vídeo i no li diuen res, o sigui... Sigués qui sigués aquell, si sigués de fora o sigués de dins, si hagués sigut de dins, un responsable de seguretat l'havia de parar i de dir, a veure, perdona, què fas? Vas pintar al carrer i dintre de l'obra, saps? Ja has de sortir, has de tornar amb els elements de seguretat.
Clar. Escolta, et consta que els operaris miren els teus vídeos, Eric, o no?
Sí, i tant.
Sí?
I em consta i són...
Com ho saps?
Pues, o sigui, perquè em xerren, a vegades trec algun vídeo dient, mira, aquell no està fent res, i un em comenta, sí, aquell cabron mai fa res, saps? O, per exemple, em diuen, ostres, mira, aquesta hora estaré aquí, sisplau, treu-me perquè em fa molta il·lusió sortir avui, no sé què.
Molt bé.
Sí.
És possible que la banda de l'estadi que dona a casa teu estigui més evolucionada degut al teu seguiment? Que la gent, com que sap que els graves, treballin més de pressa o més eficientment?
Sí, això és un debat obert. Està molt a l'ordre del dia perquè sí que és veritat que justament, o sigui, el que queda just davant de casa meva és la part que va més avançada.
Veus? No falla.
I amb diferència, o sigui, amb diferència.
Sota el teu escrutini.
Sí, i l'escrutini de tothom que em segueix també per la xarxa i tal, que també m'ho comenten tots. No seràs tu el jefe d'obra infiltrado aquí.
Que bo. Eric, escolta, ja per acabar, nosaltres recomanem que si no seguiu a l'Eric Servat, ho feu, als seus comptes de TikTok i Instagram, Camp Nou, com tenim el temps i el trànsit a aquesta hora?
Doncs molt bé. Avui fa un dia preciós i no hi ha gaires cotxes a aquesta hora. Estarà tothom dinant. Així que, si voleu passar per la travessera de les Corts, anireu bé, de trànsit.
Operaris dinant a aquesta hora, Eric, com ho tenim?
Ja diria que han acabat. Aquesta hora, ells que acostumen a menjar d'una i mitja, dos i mitja, tres, a les 3:15 ja acostuma a estar tot en marxa un altre cop.
Fantàstic. Doncs un control exhaustiu, que fa l'Eric. Eric, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, fins a la pròxima connexió. Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel.
A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I serà un quart de 4 de la tarda abans de fer les notícies vintage. Avui farem la digestió i és que hem conegut avui la notícia. El Banc Central Europeu es prepara per baixar el tipus d'interès. Mercats i analistes preveuen que l'entitat bancària reduirà, i així ha estat, el preu del diner. De fet, els mercats i analistes preveuen que l'entitat bancària reduirà el preu del diner, com dèiem, 0,25 punts fins al 4,25. Una rebaixa que arriba, hem de recordar-ho, això és important, gairebé 2 anys després d'aquesta pujada del tipus d'interès, fins a arribar al 4,5% actual. Recordem que una baixada del preu del diner significaria també una baixada dels crèdits. Per tant, estaríem parlant d'una baixada també de les hipoteques. Bé, per valorar el moviment del Banc Central Europeu i les conseqüències d'aquesta baixada d'interessos, saludem aquesta hora l'economista Josep Lladós, que ens aclarirà tot plegat el que ha passat, i sobretot també aquesta roda de premsa de Christine Lagarde per valorar aquesta decisió del Banc Central Europeu. Josep, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Josep,
encantat de col·laborar.
No, a nosaltres per escoltar-te, perquè la veritat és que anem una mica perduts. Ja saps que a vegades amb aquests termes econòmics doncs ens afecten el dia a dia i anem perdudíssims. La notícia que dèiem ara, que ens ha donat avui el Banc Central Europeu, per tu és una bona notícia? Ho hem de prendre com una bona notícia? Quina lectura en fas?
És una bona notícia, una notícia esperada, com deies molt bé abans per la major part dels analistes financers,
perquè el darrer moviment que va fer doncs va ser setembre de l'any passat, i fixa't, han passat doncs 9 mesos. En aquell moment la inflació estava per sobre del 5% i ara ja s'ha situat a nivells del 2,6%. Per tant, estaven restringint massa l'economia, dificultant massa l'activitat econòmica, i dona una primera senyal doncs de que, bueno, tenim èxit amb la lluita contra la inflació.
Tot això, clar, l'altra pregunta que ens podem fer avui, Josep, és quina influència, no?, té el BCE en les economies dels països de l'eurozona?
Aquesta és una altra, no? És a dir, com ho notarem? Bueno, jo crec que ho notarem... La manera més ràpida que ho notarem és a través del mercat interbancari, que és el mercat entre els bancs, doncs es deixen diners entre ells, i aquí segurament es traslladarà bastant ràpid. Ara el tenim a nivells del 3,70 i cal esperar doncs, que, si no hi ha novetats, quan tinguem les dades d'inflació els propers mesos, doncs que ja veurem qui estarà al nivells del 3,5%. És important, bàsicament, doncs, perquè ja sabem tots que és el tipus d'interès de referència de les hipoteques. Per tant, qui té una hipoteca, doncs, quan la renovi, li sortirà una miqueta més econòmica, i les noves hipoteques, sempre parlant de tipus variable, doncs també seran una miqueta més econòmiques. Dit això, també és cert que hi ha molt finançament empresa que també es fa tipus variable i també a vegades, sovint agafa com a referència l'Euribor, que això a vegades també ho oblidem. Això que voldrà dir, doncs, que també cal pensar doncs, que el crèdit a les empreses serà una miqueta més econòmic. Això pel que ve, el que es finança l'Euribor. Ara bé, la major part de crèdits al consum, doncs aquí ja dependrà doncs, de la pressió de la competència sobre els bancs, que els obliguin una miqueta a baixar marges i, per tant, a baixar tipus d'interès.
Clar, Josep, però ara tu deies, no?, que potser, mira, perquè quedi clar, pel que dius, és un bon moment ara per adquirir una hipoteca, doncs, amb aquesta baixada del tipus d'interès?
Bueno, hi ha moltes variables per decidir, perquè el primer que has de pensar és sobretot en quin és el preu dels actius, no? I el preu de l'habitatge s'ha tornat a tocar sostre l'any passat. Per tant, sempre s'ha de valorar doncs, si aquest és un preu al que et pots accedir i quin és l'esforç financer que tu representa doncs, cada mes doncs, la hipoteca. No? I, per tant, depèn de l'estalvi acumulat, depèn del teu nivell de renda, depèn del que representi el cost de la hipoteca en relació a la teva renda, però sobretot tenir present que si tot va bé, i ara en podem parlar una miqueta del que pot passar en els propers mesos, aquesta no serà l'únic descens que tindrem del tipus d'interès aquest any. N'esperem segurament un altre. I per tant, doncs, l'Euribor el veiem més a final d'any, ara estava més a prop de la banda 3,5-4%, a final d'any l'esperem més a la banda, més proper del 3% que el 4%.
Ara ho deies, tu fa uns minuts ha comparegut la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, i ara sí que t'ho preguntem, Josep, la intenció del BCE és seguir baixant el preu del diner d'alguna manera, o com ho veus tu, no? Sé que és complicat.
És la gran pregunta d'aquest matí a tothom, i abans d'un quart de 3.
Sempre us demanem la bola de cristall, sobretot els economistes.
Que això precisament és el que no tenim i el que no sabem, no? Però que sí podem llegir de les dades, tenim força... Jo crec que és molt previsible si no passa res, perquè saps que les tensions geoestratègiques que tenim i geopolítiques, doncs, déu-n'hi-do l'any que ens espera, entre altres coses electoral. Sí, preveiem que hi hagi un altre descens, però hi ha diverses variables que ens conviden a ser molt prudents, i jo crec que, amb independència del missatge que ens ha confirmat el que esperàvem, Lagarde, hem de ser molt prudents. Per què? Perquè, mira, tindrem un calendari que el 18 de juliol hi ha una altra reunió. És molt difícil que el 18 de juliol tornin a baixar els tipus d'interès. Per què? Perquè el que utilitzen de referent de política monetària no està en el nivell d'inflació com el nivell d'inflació subjacent, eliminant l'energia i els aliments no elaborats. I aquí està gairebé el 3%. Però és que, a més, el problema principal d'inflació que tenim ara és els serveis. I fixa't, entrem a temporada d'estiu, normalment els serveis vinculats al transport, a la restauració, a l'allotjament acostumen a pujar, i a més també fa el consum d'energia, i ara precisament la baixada en el preu de l'energia, la contenció en el preu, ha ajudat molt a baixar la inflació. Per tant, jo crec que abans de l'entrada de l'estiu una altra baixada de tipus d'interès és molt poc probable. A més, caldrà esperar, més esperem que hi hagi una baixada a la reunió que hi ha el 12 de setembre, o fins i tot et diria el 17 d'octubre, que no pas ara al mes de juliol. Per tant, sintetitzant-ho tot, curt i ras, si a començament d'any pensàvem que el tipus, que el Banc Central podria baixar un 1% els tipus d'interès durant l'any, ara creiem que si els baixa serà un 0,5% o un 0,75%, com a molt.
Clar, deixa'm preguntar-te també avui. Estem parlant amb el Josep Lladós, que és economista, amb aquest anunci que ha fet el Banc Central Europeu, amb aquesta baixada del tipus d'interès. Clar, si m'equivoco, digue-m'ho, Josep, perquè jo ja et dic que d'economia també bastant curteta i rasa, però el fet de que hi hagi aquesta política, el fet de que hi hagi aquesta política comuna europea, és a dir, que diguéssim que es dona una pastilla per tothom, no? Jo ho entenc així, d'alguna manera. Llavors, clar, això també fa que potser alguns països, no? O sigui, aquesta decisió del Banc Central Europeu, creus que es respon, per exemple, a una necessitat d'Alemanya, no? Que en aquest moment crec que el preu de l'habitatge està molt baix. Clar, aquesta pot tenir conseqüències a altres països, no?, que no ens pot sortir tan bé. No sé si m'he explicat, eh?
Sí, és així, eh? És a dir, tenim centralitzada la política monetària, l'exerceix una única entitat, que és el Banc Central Europeu. Fins i tot és més fàcil imaginar-ho quan la teníem a nivell nacional, no? I el que decidia el Banc d'Espanya, pues, no afectava igual a Andalusia que ens afectava a nosaltres. Què succeeix? Que era un... Sempre diem que el que passava era un bitxo molt complicat. Era una mala peça, aquesta inflació, perquè no era una inflació de demanda. No és que anàvem tan disparats l'economia i estàvem tots tan bé que augmentaven els preus. No, era un problema que teníem d'una inflació de costos, una inflació que ens venia a la part d'oferta. I això no s'arregla en política monetària. Llavors, aquesta pujada de tipus d'interès, el que sabíem que acabaria provocant és una frenada de l'economia i que li costaria molt més baixar la inflació. I fixa't el que ha portat més de 2 anys d'augment de tipus d'interès fins que realment han decidit canviar-ho. Què vol dir això? Doncs que alguns països ho han patit molt, i especialment Alemanya ho ha patit molt. Si fos per Alemanya, el que li convindria és tipus d'interès més baixos, perquè fins i tot ha entrat en el que nosaltres diem una recessió tècnica, és a dir, que el lloc de créixer estava caient. I a hores d'ara, el creixement que hi ha al conjunt de l'eurozona l'estem tibant precisament al sud d'Europa i alguna economia del nord, perquè el que són les economies més fortes, les del centre d'Europa, Alemanya, Holanda, la pròpia Itàlia, estan en una situació econòmica molt aturada encara.
Doncs, Josep, gràcies per aquesta explicació. S'ha entès molt bé. I ja per acabar, tu creus que aquesta decisió del Banc Central Europeu es pren aquests dies abans de les eleccions europees aquest diumenge? Creus que hi té alguna cosa a veure o res a veure?
Confio que no, perquè estava molt descomptat que hi hauria aquest primer descens. I sobretot perquè estan molt pendents, perquè sempre fan bandera de la seva independència política, bàsicament per guanyar credibilitat als mercats. Jo crec que estan molt pendents del que està passant al mercat, i més que les eleccions, el que sí estaran molt pendents potser és d'unes altres eleccions, les que hi haurà a novembre. T'explico per què. Perquè el propi calendari que ells tenen previst, que no ens diuen, que ens amaguen de quan tornar a baixar els tipus d'interès, pot quedar molt afectat pel que faci als Estats Units. I no només en les eleccions, sinó el que faci ara la Reserva Federal, que és el Banc Central Americà, en les properes reunions. Per què? Perquè tampoc pot baixar molt ràpid els tipus d'interès a Europa si no ho fan els Estats Units. Per què? Perquè llavors... ja saps que hi ha molta importància les transaccions financeres, com que són molt més alts als Estats Units que ja ho són ara, doncs els diners irien cap als Estats Units. I això que faria? Faria que pujaria el dòlar, i com que nosaltres molts productes que consumim els paguem en dòlars al mercat internacional, voldria dir que ens tornaria a disparar la inflació. Pensem només en l'exemple del petroli. Per tant, més que pensar en les eleccions europees, jo crec que té un ull a el que es decideixi la Reserva Federal i sobretot el que pugui passar a novembre als Estats Units, perquè darrere segurament condicionarà la política monetària de l'any vinent.
Doncs, Josep Lladós, gràcies, de bo, aquesta lectura avui d'aquesta decisió del Banc Central Europeu, que ha afluixat i ha baixat aquest tipus un quart de punt després de 2 anys de pujades consecutives, aquest tipus d'interès. Moltíssimes gràcies, Josep, gràcies, de bo.
A vosaltres, bona tarda.
Vinga, una abraçada, molt bona tarda. Us heu quedat. Són temes que a vegades...
Molt dens, però molt interessant, també.
El Josep ho ha explicat molt bé,
Superbé.
Molt ben explicat. Més aquesta hora. Que fa una mica de pujada.
Mira, això sí que fa una mica de pujada. Intentem nosaltres des de la fabricació fer més baixada que no pas pujada. I per això sí que demanem ara a la Coro que ens queden pendents les vintage. Jo no sé què fem, una repassada o no?
Doncs sí, si us ve de gust tenim el 2012.
Vinga, anem-hi. La Coro, quan ja vol, saps, de dir fins aquí...
Sí, prou, no m'apreteu més.
Fareu un silenci infinit fins que...
Fins que cantis.
Fins que canti. Ja ho he fet, ja ho he fet. Res, nois, tal dia com avui, el 6 de juny de 2012, agents de la Policia Nacional van detenir a un taxista que va agredir amb un extintor a un client que es va negar a pagar-li. Sempre ho he pensat, jo, és que hi ha molta tensió, ja ho veieu. Ai, ai. Amb què passa un cop el servei ja està fet si no el pots pagar? Eh?
Si no pots pagar.
Si tu et porten un lloc, ja, 20 minuts de trajecte, i arribes allà i dius, oh, merda, ja no em va el mòbil.
No tens els efectius, no tens la targeta.
Clar. A mi em va passar ahir que porto la teva mobilitat integrada al telèfon.
Sí? I què? No és una bona idea.
La tecnologia no és una bona idea en general. Però no vaig poder, o sigui, vaig intentar recarregar i em va dir, hi ha un problema amb tus datos.
Ai, noi.
I no ho vaig poder recarregar. Llavors jo volia pagar amb la T-Mobilitat. I em vaig haver de comprar un bitllet senzill de 2,55 €.
Va sortir...
Caríssim, el viatge.
Sí.
La cosa està en que el taxi és un servei que no et fia, perquè és molt difícil que et tornis a trobar el mateix taxista. I si toques el 2, tens molts números que t'acabin pagant ells a tu, però de picar, saps?
Pegando.
Jo sóc una despistada de manual i són molts els dies en què no trobo el mòbil o la targeta per pagar i ja no parlem de metàl·lic, que ja no se'n gasta. De fet, l'altre dia vaig anar a pagar una botiga de Berga amb un bitllet de 50 i el senyor, un senyor gran, a punt de jubilar-se, se'n va encarar. O sigui, mentre...
Enfadat, eh?
No em va bé el teu diner en efectiu.
Va anar a buscar el canvi, o sigui, jo li hagués pogut pagar amb targeta, també et diré, però li vaig donar aquest bitllet de 50, m'havia de... Sí que és veritat que pagava un producte de 5 i pico, vull dir, jo li vaig dir, va bé, li vaig dir, abans de donar-li. Total, ell se'n va anar a buscar el canvi, mentre m'aguantava els bitllets en mà, em va dir que no hi tornés, que mai més, que havia tingut sort i en aquell moment em podia cobrar en metàl·lic perquè tenia canvi, però que ara tothom pagava amb targeta i anaven confiats que no en tenien.
Clar.
I clar...
Ostres, com ha canviat.
Enfadadíssim.
Jo, en silenci, em va donar els diners com si li fes mal desempallegar-se'n, saps allò de dir, és l'únic que tenia... I jo, amb gairebé llàgrimes als ulls, li vaig fer que sí amb el cap, vaig donar les gràcies amb la boca petita i me'n vaig anar mentre la gent que tenia al darrere la cua em consolava per l'esbroncada. Doncs en aquesta notícia vintage, la d'ara fa 12 anys, no pagar el taxista, va iniciar una discussió que va acabar en una baralla heavy. A l'interior d'un cotxe, per això sentim la ràdio.
Ah,
és que ara aquest bon dia podia despistar, llavors...
Està sintonitzant.
Sí.
Això és la Paula intentant sintonitzar?
Ah, no sé.
Fa tota la pinta.
Estem a l'interior del cotxe d'un taxista. Els fets van succeir prop d'un quart de quatre de la tarda d'aquell diumenge. Pel que sembla, un ciutadà de 35 anys, en aquells moments anava borratxo, va parar un taxi.
Ja.
Després d'arribar a la seva destinació, li va explicar al conductor que, escolta'm, no tenia diners. Li va ensenyar la cartera i, clar, tenia el riure fluix. Llavors, vinga a riure.
Ostres.
Vinga a riure. Clar, què fas quan passa això? Perquè si el client no porta diners, pagar-te no et podrà pagar. I si no et pot pagar, el client deixa de ser client per convertir-se en un aprofitat.
Sí.
Davant d'aquesta situació, el taxista va parlar amb aquell home borratxo i li va dir que el portaria a comissaria per posar la corresponent denúncia, que en aquest cas ve...
Sí. A més, si és d'aquells cotxes que abans portaven aquell plàstic entre conductor i passatger,
sí.
Tu tanques els seguros i aquell tio d'allà no surt.
Ah, espera.
Ai.
Perquè em sembla que no devia ser d'aquests, perquè de camí el client va agafar pel coll el taxista i va intentar ofegar-lo.
Què dius?
Ostres.
Tot malament, perquè tu, o sigui, com a taxista, Si no tens aquests seguros, clar, com goses conduir portant el tio que vas a denunciar al seient de darrere? Donar-li l'esquena. Ah. Com no el portis lligat, aquest home et pot tapar els ulls, estirar-te el cinturó. O sigui, res, et pots fer la guitza fins a intentar-te ofegar, com en aquest cas.
També és veritat que no és gaire intel·ligent per part teva fer-li mal al conductor. Tens tots els números d'estimbar-te amb el cotxe.
Ja, però en aquell moment...
I vas borratxo.
Devia ser prioritari. No, sí, ens estimbem, sí, sí, i no arribem a comissaria. És que estan ella darrere, taxista, no et pot agafar per desprevingut que et vulgui ofegar, com dèiem. Es veu que en aquell moment es va iniciar una discussió dins del cotxe que va acabar en una baralla al carrer. Entenc que el taxista, que no estava per tonteries, va posar freno de mà. I, renegant per sota el nas, va treure el borratxo a fora del cotxe i, com que aquest últim el va continuar atacant, el taxista va agafar un extintor i va agredir el seu crit.
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 no, no s'hi va posar per poc, no. Diu que va ser amb la finalitat de defensar-se, esclar. Però n'estava fins al capdamunt d'aquell home, el que va acabar detingut, però va ser el taxista, clar, finalment, que va passar a disposició judicial. Passem a una altra notícia més recent, ja que va passar just fa un any, el 2023. A vosaltres us han parat mai a fer control d'alcoholèmia?
Dues vegades.
Dues vegades, i què,
sí, Uri? Zero, zero. Però et poses nerviós igual, eh?
Que sí?
Només he begut aigua mineral?
Sí,
potser,
sí.
Potser amb gas? Però no, no, et poses nerviós.
Passes nerviós, sí, sí que et poses nerviós.
A mi també em passa.
És una cosa relativament senzilla, però que sempre has de preguntar, com va això? Què has de fer ara?
I treure tot l'aire que tens al,
sí,
pulmó.
Sí, 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 desinflar-te.
A la Paula Moreno cada dia.
Què fet, dius?
Sí, sí, cada dia la paren.
Perquè la veuen tan jove.
Ah,
la veuen,
ja,
que és,
ja,
una que
noia
segura, que porta bé la moto. I...
cada llet.
Mira, si això va passar, que et van parar fa just un any, potser ets dels pocs afortunats que passava per Castelldefels, perquè aquell dia la policia local es va coronar parant cotxes a tor i a dret.
Són has dit, 30... Has dit tor?
Ai, noia. Ah. Ai, tor. Una mica. Si vols, ens podem parar aquí o parlar-ne una altra estona. No, però no, llavors, potser no pararem.
Castelldefels és molt més interessant.
Castelldefels. Són 30 els joves que se'n van endur premi. 30 premis es van repartir. I diràs...
sempre toca.
En què consistia aquest premi? Era una bronca, una multeta? No, amics, no. Aquests 30 joves se'n van endur un xec regal valorat en 10 euros per combustible.
Què?
Això és així.
No t'entenc.
O sigui, aquesta gent la van parar i anava serena, no havia begut. I els van voler premiar. És... i els hi van donar 10 euros per combustible.
Ostres, a aquest nivell hem arribat, eh?
L'objectiu de la iniciativa era promoure el consum responsable d'alcohol i treure de la circulació els conductors i conductores que havien begut. Per tant, van regalar el xec a tots aquells que anaven serens. Pensa que encara ara, a prop de Castelldefels, cada dissabte a la matinada et pots trobar un munt de cotxes que van en busca de la policia local. Que em faci bufar, que em faci bufar.
Reclamant, no?
Clar, 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 gent, jo no he begut.
Gent que s'acaba de despertar i té el dipòsit mig buit i diu, mira, 10 eurets.
Aviam si tenim sort. Que no va gens malament un xec d'aquests, tenint en compte com de cara és la gasolina actualment. També és veritat que no va gens malament si no te la veus. Perquè, clar, has passat tota la nit set per poder anar serena i aconseguir aquests 10 eurets, no ho espatllis ara. Però no, malauradament, en un any no han tornat a premiar els joves conductors que van serens de nit a Castelldefels, que ja és complicat, però això en un dia diu que ja n'hi ha prou, que ja tothom fa bondat, que quan van de festa i han d'agafar el cotxe ja no veuen.
I sorpresa.
Ja està. La moralina d'avui és que no s'ha de beure alcohol ni quan agafes el cotxe ni quan agafes un taxi, que llavors no saps on has posat la cartera i ja ho heu vist. Les coses poden acabar molt malament.
Bueno, escolta, doncs, sobretot si heu de conduir...
Si bebes, la candesques.
Feu-li cas. Escolta, passa un minut de 3:45 de la tarda. Gràcies per aquestes vintage.
A tu, Mercè.
I no ens hem oblidat de les nostres nebodes, les titis del programa, que ara en aquest moment diria que la Saba, que és la nostra neboda de lletres, mm, ja hauria acabat. Ella,
oh,
ja seria lliure.
Ja està, ja acaba ja la seva.
Ho celebrem amb ella.
Sí, fet català i ja està, aquest matí. Però tenim a la Titi, oficial, a la Maria Jordana, que en aquests moments s'està examinant de biologia. Per tant, tot el nostre suport a tots els alumnes que esteu a punt d'acabar d'aquesta selectivitat. Parlarem amb ella, serà al final del programa, com també amb la correctora i vigilant de llengua i literatura castellana a Vic, l'Helena Zamora, que també tenim moltes preguntes per fer-li. Eh?
Aviam.
Tu diràs, i les nostres titis també. Però això serà el final del programa. Però abans, Fem una petita pausa i a la tornada, avui al Manel Noguera, professor de Psicologia de Blanquerna, li volem preguntar com van aquests sentiments que ens genera la selectivitat o qualsevol altra prova. O sigui, per exemple, el carnet de conduir, que jo també les vaig passar una mica...
Agres.
Sí, sí, perquè surten aquests nervis, aquesta frustració...
No puc
dir amb
això, eh?
Si tornes
a... Sí.
I les esperes em maten.
Per no, això. I la cosa està en que ara hauran acabat la selectivitat, però espera rebre els resultats.
Això.
Aquesta espera, com es pot gestionar aquesta espera? Doncs ens dona les claus d'aquí res, al Fabricació, al professor, com deien, de Psicologia de Blanquerna, Manel Noguera. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Nadie habrá que pueda renunciar después a un baño en aquel lago. Nadie habrá que pueda renunciar después a un beso también dado. No habrá en la tierra un solo ser que menosprecie los abrazos.
Que passen ara de 3:45 de la tarda. Avui són molts els estudiants que finalitzen aquestes proves de selectivitat, un moment clau en les seves vides acadèmiques, ple d'incerteses. Per saber com gestionar aquestes emocions, avui comptem amb el Manel Noguera, que és professor de Psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull, i el coneixeu, Manel. Hola, què tal?
Hola, molt bona tarda.
Bueno, clar, és que ara estàvem comentant i dèiem, bueno, a mi em queda lluny.
Sí, sí, sí.
La cele, però la recordo com si fos avui, eh?
I tant, completament, completament.
Sí, són d'aquests exàmens...
Són d'aquelles coses que et deixen petjada, i jo recordo precisament, perquè jo venia de Manlleu a Barcelona,
sí.
I recordo com el primer viatge, van ser dos dies, terrorífic, perquè a més, tothom comentant, i el segon dia ja vaig, em vaig protegir amb els meus... Walmans, amb aquells radiocassets, que això, objecte vintage absolutament, que és per si algú vol buscar. I sí, sí, doncs és que són coses que perduren, perduren.
Perduren, tant, són aquells exàmens que ara també dèiem, o per exemple el de conduir.
Totalment, sí, sí.
No, que dius, mare meva, que sembla que t'hi vagi la vida. Ens hi va la vida?
No ens hi va la vida, i tant com no. Vull dir que la vida està precisament plena de segones oportunitats. El que passa que siguem clars, la vivència d'una persona com ell, que diu, alguns no tenen ni 18 anys, no? O sigui, que ho viuen amb una intensitat que nosaltres podem relativitzar més ara amb el pas del temps, i com a adults ja hem tingut experiències de tots colors, però en aquell moment és que també és la fi d'un cicle. Realment, que llavors poc... Per tant, el cervell permanentment s'està projectant. Què faré l'any que ve? Com m'anirà? Etcètera, etcètera. Per tant, són moltíssimes coses, i tant.
Clar. De fet, aquesta setmana, com dèiem, s'han realitzat aquestes proves de selectivitat, i clar, quines diries tu per etiquetar aquestes emocions, no?, que sentim, just, Manel, abans dels exàmens i després, no?
I després, exacte. Sí, clar. Sí, perquè hi ha un abans, un durant i després, eh? Sí. Sens dubte. Jo crec que el d'abans és molt aquests nervis que són, sí, lògics i que els hem d'acceptar, i fins a aquest punt d'angoixa. Perquè d'angoixa perquè no controles, que és com un sentiment molt, molt intern. I precisament l'angoixa té molt de futur, d'excés de futur, de que tu penses massa en el futur, no? I arriba el moment de l'examen i que estem en, doncs, estem en els moments més estressors, tot present. Que llavors hem de començar a gestionar també això i entrar en acció i fer. I després tenim un punt d'alliberament absolut quan hem acabat, perquè jo crec que és el que tindran avui aquesta tarda, quan hagin acabat. Però llavors...
D'aquí res.
D'aquí res, però potser ja demà començaran amb aquell coquet. I què passa el dia 19, que crec que és el dia que surten els... Per tant, tornem a projectar certa ansietat o certa angoixa també cap a aquest futur. Però això també ho hem d'acceptar amb tota normalitat, perquè veritablement, doncs, per ells és tot un aconteixement. Però objectivament, òbviament, ens toca també relativitzar, sens dubte.
Clar, llavors, Manel, ens agradaria que avui també poguéssim parlar d'aquestes eines que li podem donar ara, doncs, als nostres alumnes que s'han examinat en aquesta selectivitat, o, per exemple, aquelles persones també, o la quantitat d'alumnes que estan acabant el curs, o a Blanquerna mateix, sí, no?, els vostres alumnes que tindran aquesta espera, aquesta llarga espera per saber, no?, aquesta notícia, o, per exemple, persones que ara mateix, doncs, estiguin esperant el resultat d'una prova mèdica, que és aquesta que també és bastant similar, no?, sí, aquesta angoixa. Quines eines podem tenir o tenim a la nostra disposició, no?, per afrontar i gestionar millor aquesta espera?
I tant, aquesta espera, jo crec que el que és essencial és també, no, més que retornar, continuar amb els nostres hàbits, que moltes vegades poden ser molt saludables. És a dir, a vegades és tal l'obsessió, però el que hem de deixar de fer és precisament passar més a l'acció, de dir què ens agrada fer, doncs cultivar precisament en aquest moment l'esport o la música o totes aquelles passions que nosaltres sabem que ens són bona font de desconnexió. O sigui que, d'entrada, ens hem d'ocupar. Ens hem d'ocupar també perquè el nostre pensament, doncs, pugui aturar-se en aquests moments.
I de quin important és tenir una mentalitat positiva? Perquè, ostres, ara si ens fixem amb la SELEC, ja no és tant aprovar-la o no, que també... Per això que també, però hi hauran molts alumnes, sí, que diguin, bueno, és que clar, les selectivitats són aquestes proves de control d'accés a la universitat i llavors venen aquestes notes i aquestes mitjanes. Com és d'important?
Jo crec que aquí també el que és molt important és no jugar-s'ho tota una carta. O sigui, en definitiva, pensar en moltes alternatives, tenir plans B, veure totes les opcions possibles. Jo crec que és molt recomanable que una persona, doncs, que si té, vol fer una titulació concreta o una sèrie de disciplines, vegi totes les alternatives que hi hagi i opti per això, segones, terceres, quartes opcions. No? A molta gent li ha sortit bé. I abans li ha donat l'oportunitat a la vida d'anar a una altra ciutat, conèixer un altre entorn, i per tant, és el trampolí per altres coses. O sigui que en realitat, aquí, jo crec que no ens hem tampoc d'obstinar, que atenció, això no vol dir que siguem purament indulgents i mira, acabo agafant el que sigui, no. Però tampoc ens hem d'obstinar en una sola titulació o d'un centre concret. Ho dic perquè això després pot ser el camí també a una dificultat en tolerar més aquesta frustració. Per tant, jo crec molt amb els plans B, amb els plans C i amb les alternatives. Això, d'entrada, ens dona una tranquil·litat en tota aquesta gestió. Sabem que hi ha altres portes, sabem que hi ha altres finestres obertes.
Per tant, el fet de plantejar-nos això, de que hi ha altres oportunitats, això ja de base, diguéssim, és una entrada per treure'ns angoixa.
Per treure'ns angoixa.
Rebaixar, exacte, aquesta angoixa.
És per rebaixar, perquè si no ens posem en aquella situació de pànic, perquè dius, és que no hi ha alternativa, no tinc alternativa.
Ja.
No? Llavors, aquesta situació tan dicotòmica de dir, si no tinc això, és que no ho tindré, no. Ostres, això atrapa molt.
I és bo comparar-nos... Jo crec que no,
bueno,
eh?
Mira, ja sabem, això d'entrada, ja sabem que si ens comparem, d'alguna manera o altra sortirem perdedors. Amb alguna cosa. Perquè, evidentment... I llavors, aquí és molt important, no sé, potser la imatge d'allò dels esportistes d'èlit, no? Entren amb els cascos posats, fan les mateixes rutines... Van a lo seu, absolutament. L'extern és soroll. O sigui, que el que hem d'aconseguir precisament nosaltres és treure el màxim de nosaltres. I potser després ja ens avaluarem. Si ho hem pogut donar tot i si haguéssim pogut fer més. Però d'entrada, tot l'extern és soroll. Comparar-nos és competir, i això és molt perillós, no? Amb coses que, finalment, és que ens distreu. En un moment aquí tan crucial, quan estem pensant en una situació més d'un examen o d'una prova.
I sobretot, remarca, crec que tenies un molt bon exemple d'aquestes segones oportunitats.
De les segones oportunitats, i tant, un exemple molt proper, precisament, i que era una persona que l'any passat, que per cert, no sé si ara aquesta... comentaves ara abans de sortir, també n'entenen, no?, que les matemàtiques veu que també han sigut així bastant...
Ui!
Però bueno, l'any passat va ser mar de llàgrimes, mar de llàgrimes col·lectiu. Doncs,
gent plorant també aquest any,
Sí, doncs precisament,
examen,
en aquell moment...
Mira, dèiem, perdona, Manel, però em va fer molta gràcia uns comentaris que van haver-hi de l'examen de mates d'ahir, que deien que la gent es queixava que eren com de les mates d'enginyeria de quart, deien.
O sigui, fixa't, doncs, no, això... Doncs, precisament, aquesta persona doncs, va suspendre l'examen, però quan es va produir la segona oportunitat? I va dir, es va creuar moltíssim, va dir, no, no, jo ni parlar d'això, però finalment, fent una consulta, mirant també alternatives, anant... I una persona, a vegades és el que diem, una persona externa, sembla, perquè si això ho diu la pròpia família, el propi entorn més proper, costa més. Però ell va dir, escolta'm, però tu amb les notes que tens, això, tal, presenta't. Li va dir, no estudis, però presenta't. I vas tranquil·lament, diu, però perquè et negues una segona oportunitat? I va anar al setembre i va treure un 9,5, amb la qual cosa, una matèria específica, i va fer un salt qualitatiu que llavors garantia la plaça pel proper curs. No? I aquest curs, doncs, què ha estat fent? Doncs li ha donat una, altres oportunitats, també de formació,
clar,
que no hagués tingut. O sigui que al final, per això diem ostres, sobretot, que no ens ofusquem, perquè la vida, precisament, en aquest camp... I a vegades també pot passar, perquè un potser acaba entrant allà on vol, però llavors no li agrada. O sigui que també podria passar això. I també haurà de canviar. Per tant, no ens posem massa pressió, que hi ha,
Més, prou...
més de la que hi ha, lògicament.
Però mira, ara que parles de la pressió, que aquests dies nosaltres des del programa hem fet el seguiment de les dues nebodes del programa, la de Ciències i la de Lletres. Ara, prou bé les dues, t'haig de dir, prou bé les dues, Manel. Però, clar, com podem acompanyar un familiar, no?, en aquest moment, per no, és el que dèiem de la pressió, per no afegir-li pressió, exacte, per deixar-li...
Sí, jo crec que és molt, molt important que tampoc hem de fer grans recordatoris, allò de...
O sigui, que vagi bé, això.
Sí, jo crec que ens han de sentir... És aquell punt de l'empatia de dir que veiem que jo podria ser tu,
sí,
que estic allà, estic present, però potser molt en silenci, que t'estic recolzant. És molt la sensació d'acompanyament emocional. Jo estic aquí. I a vegades hi ha coses que hi ha ajudes que fixa, perquè també és molt important en aquests moments, quan hi ha aquest... de dir, ostres, anar ben dormit, ben menjat, perquè un tendeix allò... I per tant, ostres, mira, et porto això, porto... que és un moment que potser fins i tot de donar aquest tipus de suport logístic, perquè no ho hem dit, també és molt important. A vegades hi ha gent, de dir, ja és prou estressant la situació, de dir, ostres, arriba puntual, calcula bé el transport públic,
ja,
perquè a vegades ens estem carregant també d'extres, que són elements estressors, i que també després ens poden dificultar l'acció. Hem d'estar molt, molt serens, no?
Clar, però això m'ha fet recordar, perquè moltes vegades potser hi ha gent que s'agòbia, Manel.
Sí.
Vull dir, quan hi estàs massa a sobre,
sí,
de dir, pues, escolti, com estàs, no? No sé, com es pot gestionar? Ja posem un exemple en general, no? Quan algú li passa, doncs té una desgràcia, doncs en aquest cas, com podem ajudar la resta perquè l'altre no es trobi... No sé, si vaig molt massa enllà, però no sé si m'entens. Com pot ser aquest acompanyament, no?, i aquest recolliment de dir, ei, que estic aquí, però tampoc al mateix temps no et vull agobiar.
Exacte. Doncs jo, precisament, jo insistiria en això, no? De dir, hi ha maneres de que tu perceps la presència d'aquella persona, i moltes i a vegades és que és simplement una bona abraçada o un bon gest de calidesa, no? I són més aquestes senyals, a vegades, fins i tot no verbals. De dir, perquè si no és anar-se a recrear en moltes situacions... No? I a vegades hi ha coses que van més enllà de les paraules. Jo hi crec molt, en això, de dir, sé que estic aquí amb tu, no?
I potser també conèixer a la persona.
I tant.
Perquè hi haurà persones, no?, que necessitaran més.
Sí, totalment. Això ens passa de la mateixa manera que a vegades dius, ostres, mira, tinc un mal dia, i necessito carregar piles, me'n vaig a comprar. I un altre diria, no, jo me'n vaig a pescar.
O
vaig a pescar, tiro la... O simplement
a
necessito
caminar.
A caminar, sí, i ordenar les idees.
Sí.
I per tant, és cert que això també, l'apropament serà molt... molt, molt diferent a l'estratègia d'apropament en funció també dels trets personals de cadascú.
Anem a analitzar també un altre possible cas, seria el que passa si per en contra doncs, tenim un estudiant, jo no sé, Manel, que no té expectatives de futur, o sigui, que no té interès en treure la nota per entrar a algun lloc concret. Com també se li ha d'acompanyar emocionalment?
I tant, i aquest aquí ens trobem un dels grans desafiaments, que és d'una persona que trobi el seu camí professional, allò que el mobilitza. Per tant, jo crec que aquí, fins i tot, home, en situacions més extremes, doncs, comptar amb la figura d'un orientador professional, de la qual cosa, doncs, pugui també desvetllar aquesta persona quines són aquelles coses, doncs, que el poden motivar i mobilitzar. I a vegades això no és una qüestió tan fàcil, no? També vol dir anar descartant moltes coses, primer de tot saber què no vols fer, que tens molt clar, i potser també, ho dic perquè per experiència, a vegades, et trobes això que la persona ho té en aquella fase latent, però no, que no és capaç tampoc de... Perquè potser realment allò que li agrada fer sap que és allò que potser sorprendrà molt el seu entorn, els seus pares, perquè potser... Això també és interessant, o sigui, que a vegades és donar aquell punt de escoltar per donar, o donar eines, en aquest cas, per saber manifestar realment allò que vols fer.
Allò que vols ser tu, clar.
Perquè potser ja cap on m'estan encaminant o empenyent...
Cap a un lloc que jo no...
Que jo no em desmotiva. No,
clar. De fet, el model actual de l'ESPAU encara qualifica tan sols la capacitat de memoritzar en el curt termini uns continguts determinats. Tu, si creus que hi hauria, no sé, un millor sistema perquè aquesta pressió de l'alumnat es reduís o perquè, no sé, s'adequés d'alguna manera més capacitats, més al voltant del que seria l'aprenentatge. Sí. Com ho valores, tu, no?
Mira, jo et diria que... Aquí estem ara encara una mica en aquella, no sé si la paraula dictadura, però de la meritocràcia del coneixement, no?
Totalment.
Totalment. I, clar, és un sistema d'avaluar, però evidentment no ens hem d'oblidar que si ara jo em trasllado amb un professional, no? Moltes vegades la selecció d'una persona no es fa per un expedient acadèmic, sinó tot el contrari. Per què? Per detectar més aquelles competències o aquelles habilitats que té que encaixen més per aquell lloc. Doncs, ostres, podria estar molt bé també, perquè, clar, estem avaluant exclusivament, en aquest cas, coneixements, però estem avaluant molt poc coses de saber fer, d'habilitats, i sobretot també de saber estar, més de competències personals i interpersonals. No? Per tant, introduir algunes coses de presentacions, possibles dinàmiques, possibles casos pràctics amb el qual l'alumne pogués apropar-se o demostrar que els coneixements és donat, no? Des d'una mesura més aplicada, a molts perfils aniria molt bé. I també es podrien detectar molts aspectes de més vocacionals, no? Per certes professions, doncs allò, més basats en acció, en tenir més elements conductuals que més enllà dels coneixements. Ara, això, evidentment, què vol dir? Segurament, si penséssim en aquest tipus de proves, doncs, en un sentit ideal, doncs, molts més recursos, més avaluadors, i més complexitat. Però sí que jo crec que estem molt massa ancorats encara exclusivament en aquest tipus de... que afavoreix, doncs, realment la persona que té... una capacitat més de memorística, etcètera.
En el que ara que deies tu, sí. aquesta vocació, creus que també és un bon... O sigui, sempre s'ha dubtat, si m'ho permets d'alguna manera dir-ho així, Manel, però dir, és que ara tu deies, són nens que no arriben ni als 18, alguns d'ells, no? És un moment en què som... capaços de poder determinar, i que tu veuràs també a la universitat, no? El nostre ofici, no? El nostre futur.
Clar.
Som prou madurs per poder prendre aquesta decisió?
Segurament que no, perquè o potser pot haver-hi sempre el perfil de persona que té molt clar, no? I que pot projectar molt, molt clar aquesta seva vocació, però altres que poden estar en una fase fins i tot de descoberta. I de tenir moltes... És que això també t'hi trobes. Molts alumnes que sembla que ho tinguin tot molt clar i altres que estan molt amb la inquietud, que també és molt bona, de voler fer moltes coses i provar moltes coses. Passa que, clar, tenim un sistema de matèries específiques que ens va tancant portes. Això sí que també... Això dificulta. A vegades el camí ens porta a un cert embut. Tot i que, evidentment, hi ha alternatives, perquè després pots fer cicles, pots fer altres coses, però realment... És cert.
No, i de fet també, o sigui, recalcar també, Manel, la idea de que pots capgirar-ho tot, vull dir, i pots rectificar, que si no, a vosaltres des de la universitat, això passa, vull dir, no passa res.
No passa res, eh?
Treure com aquesta pressió.
És que hem de treure aquesta pressió, i hem de treure aquesta pressió, i el que hi vas, el camí no és tan senzill.
Deixa'm preguntar-te també que la selectivitat, ja anem acabant, és la via més ràpida, no? Però no l'única via. Tu ara ho deies, per exemple, per accedir a un grau. Clar, hi haurà gent doncs, que dirà, bueno, no sé, igual aquestes expectatives que tenies posades en poder aprovar al final no sortiran. Com gestionem aquesta frustració, no? Allò que s'havien imaginat i que al final...
Exactament. Llavors aquí és el que, si retornem, no fem el salt de cavall, retornem amb el que dèiem al començament de dir, doncs, com que haurem d'haver dibuixat alternatives, jo crec que ens podem també doncs, aferrar en aquest sentit. I aquí no hem d'oblidar. A vegades un cicle formatiu pot ser molt professionalitzador, també, et pot donar també, doncs, et pot habilitar també professionalment i tenir una entrada així més diferida en el temps. I, escolta'm, pot ser algun moment... Hi ha gent que, a vegades... Jo tinc la sensació que també algú que sembla que arribi a la universitat, però molt cansat ja, molt cansat. I potser és el moment també de fer... Hi ha altres països que ho tenen molt integrat, això. Faig un any, on surto
sí.
fora.
Sí.
És que al final sempre hi ha alternatives. Bueno, i alternatives que jo he tingut alumnes però magnífics a la universitat que venen d'un accés de majors de 25 anys, també. O sigui, la vida està plena d'oportunitats i aquí no ens hem d'angoixar, ni molt menys.
Va, ja per acabar, Manel, els consells que els hi donaries a aquell alumnat que està examinant l'any vinent, saps? Que, bueno, perdona, l'any vinent sí. o el setembre. Perquè
exacte,
recordem que hi ha la...
Sí, sí,
no?
sí,
que tenien
sí.
el setembre, no? I tant a ells com a les famílies.
Ah, exacte. A veure, home, com que aquí seria... Aquesta pregunta és millor fer-la així, amb aquest termini de dir setembre o l'any vinent, que no, què faries la setmana que ve? Perquè llavors venen les presses, no? No, però realment, quan penses això amb el... jo diria, sobretot, hem de ser eficaços, perquè hem d'aconseguir l'objectiu, superar les pau i tant de bo amb el màxim nota possible, però també hem de ser eficients, no ens hem de cremar en el camí. Hem de gestionar bé els recursos personals, tot. Per tant, organitzar-nos l'any molt bé, preparar-nos, i aquí ser molt conscients de dir, conèixer la tipologia de proves, i jo diria també, crec molt, que en el moment que ens posem la samarreta, i que tenim el dorsal, quan hem de fer l'examen realment i començar, llegir molt bé els enunciats, saber realment què ens demana, perquè això és així.
Mira,
no precipitar-nos...
No, Manel, jo... Espera't.
Digues.
Tinc aquí la prova de castellà d'aquest any de la selectivitat. I m'he fixat en un enunciat... I
veig que amb el que has comentat de la teva... T'hi has posat però de debò fins al fons, eh?
Home, és que, escolta...
Espero que des del silenci, cert silenci, també. Però...
Mira,
et diré una cosa. Perquè et veig molt posada, i tant.
Jo crec que he parlat més amb la meva neboda aquests dies, també t'ho dic, Manel.
Sí, ara veig aquí els companys com afirmativament em diuen
home,
que sí.
Home, estem tots superconnectats. Però haig de dir que ja et dic, o sigui, aquests anys per ells
sí,
són duríssims.
Són duríssims, i tant.
O sigui, sí, aquest segon de batxillerat és duríssim. Ara això et volia dir, que m'he hagut de llegir dues vegades l'anunciat per allò que tu deies.
Exacte, per dir, realment...
Per dir, realment, escolta, això és així, perquè per les ganes d'anar ràpid...
Això és molt important, eh? Això és molt important. Igual que un altre consell, també.
Sí.
Perquè a vegades de dir, ostres, primera pregunta, uf! Això no... comencem per coses també que ens siguin assumibles i assequibles, eh? Això també és important, perquè això al final també és com una cursa, ens hem d'anar calentant. O sigui, que a vegades no ens entestem tampoc si hi ha una cosa que deixem-la per més endavant. Perquè a vegades potser hem de gestionar molt bé el temps, també. O sigui que en aquest sentit sí que... No, però... I com a posicionament, sí. Jo també diria, escolta'm, a vegades pensem que no anem, entre cometes, no anem al matadero. No anem al... també és una oportunitat per demostrar el que saps. Però certament sí que s'ha de ser estratègic i tenir aquest punt de calma, no?, de cuidar també la sintaxi, de cuidar també doncs, com... de poder repassar...
Per
de
cert,
poder...
com arriben els alumnes en quant a ortografia i el saber escriure, importantíssim, perquè he parlat amb molts professors d'universitat, Manel, sí. I em diuen, ostres, que els exàmens a vegades no es poden ni corregir, eh?
Hi ha un dèficit. El que passa que sempre tens aquella sensació que hi ha gent molt bona,
sí.
Perquè sempre n'hi ha, i, ostres, com que sap... Però certament, llavors, sí que... I això s'insisteix, en els primers anys d'universitat, de dir, en tots aquests... Però, a més d'un, necessitaria allò, un taller d'escriptura, sí, perquè també s'han acostumat... És a dir, són molt àgils en la comunicació, i fins i tot a vegades veig que venen amb un punt de gosadia,
sí.
que també és interessant, però sí que en la concreció de lo que és la part més ortogràfica i de construcció de fa és a vegades
sí.
és precària.
Sí. Doncs, escolta, què fa el Ferran Capdevila? Dius, està aquí ensenyant aquí ell és un home de sort i és fort i està ensenyant aquí. Escolta, a veure, què ha de passar? Jo trobo falta algú. Espera't, és que, Manel, tu ja saps més o menys què passa, no? Tenim una companya, a la Marta Jarque, que la tenim amb ganes de dir moltes coses. Jarque!
Què tal? Bona tarda!
Com va això? A veure, explica'ns, què vols aportar, Marta?
No, és que hi ha moltíssima emoció, Mercè, perquè abans hem dit que l'Starship no s'havia enlairat, aquesta sí. nau de SpaceX, i en aquests moments sembla que ha tornat a... No només s'ha enlairat, sinó Mercè, que ha tornat a entrar a l'atmosfera i ens ho han de confirmar des de SpaceX, però sembla que sí que la nau, bé, que aquest coet ha tornat a entrar a l'atmosfera, s'han tornat a encendre els motors i sembla que hauria aterrat tal com estava previst. Per tant, història, molts nervis. Bueno, molts nervis.
Clar, Manel, és que la Marta està parlant d'aquest Starship d'Elon Musk, que aquí és el coet, Marta, més gran de la història,
Més gran de la història. Mira, ara que estàveu parlant d'universitats, jo no sé pas si la carrera d'enginyeria aeronàutica, suposo que és una d'aquelles carreres que requereixen una nota de tall més alta, però realment sí, és fascinant. Hi ha moltíssima gent enganxada a aquestes retransmissions de SpaceX, ahir també vèiem la de Boeing, i és fascinant encara el camí que hi ha per córrer, perquè, com dèiem, aquesta Starship doncs té previst acabar enviant persones a Mart. Per tant, mira, els que aquests dies estiguin fent la selectivitat i treguin la nota suficient com per apuntar-se a la carrera d'aeroespacial, doncs tenen feina i per anys, Mercè.
Mare meva.
I tant, la tenen garantida.
I la nota que deu... O sigui, aquesta carrera jo crec que deu ser... Ara que va... Per què va, Manel? Per 14, no és?
Exacte.
14 és la nota més alta.
Imagino que deu ser, que deu ratllar, no?
Mare meva, segur. Harke, tu quina nota vas treure?
Ostres, jo no me'n recordo. No me'n recordo, però vaig poder entrar a periodisme, que em sembla que era una nota força alta. Per tant, no em puc queixar. Però jo els vaig acabar un dia que vaig fallar. Em va passar una mala factura, crec, als nervis. I jo sóc molt nerviosa, vaig agafar febre. I, clar, aquí no estava al 100%, però vaja, no em puc queixar. No em puc queixar. En qualsevol cas, no era una nota suficient. A la meva època només es podia arribar al 10 per estudiar enginyeria aeronàutica, perquè ja sabeu que els números no són pas la meva especialitat.
No, però això és interessant el que la Marta, perquè els nervis, que ens poden jugar males passades, també,
sí,
i no calcular bé el temps, o...
Correcte, i tant. I llavors també, amb el tema, també marca molt, a vegades, la demanda social de l'estudi, no? Per exemple, jo ara, en el cas de psicologia, era una titulació que fa poc, era molt assequible entrar al relatiu. I ara és complexa, també, no? Perquè la demanda s'ha multiplicat moltíssim. O sigui que, a més, hi ha l'element aquell conjuntural, que no la controlem, no? Que és una cosa purament generacional del moment que et toca... fer l'examen.
Manel Noguera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins aviat.
Vinga, adéu-siau. Ja sabeu, Manel Noguera, professor de Psicologia de Blanquerna. I Harke, adéu, que queden res, ja segons.
Una abraçada.
Vinga, estarem al quite de tot el que passi amb aquest coet. Gràcies, Marta. Nosaltres fem una petita aturada, aprofitem. La Sandra ens posa al dia i tornem amb més continguts.